L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
En aquest fora, amb aquesta sintonia, moment de la campanya electoral a casa nostra, conèixer doncs, les propostes de cara a aquest 27 de setembre, dia d'eleccions al Parlament de Catalunya. Avui ens acompanya en directe aquí als estudis de la ràdio el Francesc Xavier Moliner, i és candidat de Junts pel Sí a la Ribera d'Ebre. Molt bon dia, senyor Moliner, benvingut de nou a la ràdio.
Bon dia, gràcies, Adriana.
Bé, comencem, si li sembla, coneixent una mica el perquè d'aquest lema, aquest eslògan que ha escollit Junts pel Sí de cara al 27 de setembre, és el vot de la teva vida. Per què aquest eslògan de campanya? Diu molt, no?, també del pensament de Junts pel Sí.
Sí, jo crec que ho resumeix molt bé, no? Havia hagut molt interès des del govern central de Madrid, que no eren unes eleccions plebiscitàries, i, bueno, i el lema ja de per si ja ho reflecteix, no? Junts pel Sí, d'entrada Junts, perquè aglutinem un munt de gent, no? Aglutinem gent de Convergència, gent d'Esquerra, gent d'exsocialistes, gent d'Iniciativa, gent de la Plataforma Civils, i volem, clar, i després la segona és pel Sí, no? Per, bueno, substituir unes eleccions plebiscitàries que no se'ns ha permès fer. El 9N va ser un interim frustrat, i ara, doncs, aquesta vegada no ho poden impedir, no? Amb el format d'unes eleccions autonòmiques donarem veu al poble de Catalunya perquè pugui manifestar el seu desig, si volen, una Catalunya independent.
Bé, és clar l'objectiu d'aquestes eleccions, i possiblement el posicionament de Junts pel Sí és un del que ho té més clar al respecte.
Clar. Sí, una mica el programa electoral queda en segon terme, perquè clar, l'objectiu és tan abismal, no? tan salvatge que passa per damunt del programa electoral. No? El programa electoral és important, però clar, tenim un repte important, que és aconseguir un estat propi. No? I evidentment no serà un període de govern molt llarg, perquè la idea és que sigui això un tema de transició, poden ser 18, poden ser 20 mesos, però això no serà un període, aquest govern no es tria per a governar 4 anys, se tria per a fer una transició, no? Cap a un nou estat.
També heu iniciat una campanya de candidats, no? A part d'aquests 150, si no m'equivoco, aquesta campanya de candidats, com està funcionant?
Pues està funcionant molt bé. L'altre dia ja estàvem amb més de 100.000, ja havíem sobrepassat la barrera dels 100.000, que era una cosa inimaginable, no? Fa un temps, perquè vam parlar de fer-ne 13.500, però es va aconseguir molt pocs dies, no? I la gent se va volcar, i ja vam arribar de seguida a 30.000, 40.000, i al final se va posar la xifra de 100.000, que és molt, i s'ha aconseguit fa poc, no sé si ahir o abans d'ahir, ja superàvem els 100.000 candidats. És una manera de donar suport, no? És com la manifestació de l'11 de setembre, és demostrar al món que això és una força molt, molt forta, no? I que volem tirar avant aquest projecte.
I com l'està vivint vostè, aquest projecte?
Home, doncs amb molta il·lusió, no? Perquè dona la sensació de que per fi tenim una oportunitat de dir al món que volem ser un estat, no? Perquè sempre se'ns ha dit, no?, que els catalans que s'emprenyen, no?, que patalegen, però al final tot queda igual, no? I esta vegada és realment la primera vegada que tenim la possibilitat, no?, de fer algo més, no?, d'aixecar-nos i d'avançar, no?, cap a un estat propi i de decidir el que volem, no?, realment, que fins ara no havíem tingut, no? Totes les decisions que sortien de Catalunya passaven pel Tribunal Constitucional, passaven pel Govern Central, i quedaven maquillades, quedaven trasquilades, i ara esta vegada realment és una sensació de que podrem decidir nosaltres. Hi ha molta il·lusió al carrer, ahir estava Tortosa, al míting central Terres de l'Ebre, i es va transmetre, i la veritat és que la gent està molt il·lusionada, no? I dona la sensació que ho podem fer, no?, malgrat, deixant de banda les enquestes, que a vegades les enquestes també són manipulables, se poden interpretar de moltes formes, però la gent al carrer té la sensació que esta vegada ho aconseguirem, no? I la veritat és que et posa la carn de gallina, il·lusiona, no?, el projecte esta vegada.
De fet, des de Junts pel Sí teniu clar que són unes eleccions plebiscitàries.
Sí, jo penso que ho té clar hasta el senyor Rajoy, no?, que ho havia negat d'entrada, però de fet ho demostra la seva gira pel món, aconseguint suports, cosa que ha sigut ell incapaç de fer aquí a Catalunya, trobar algú que se'l cregués, no?, no ha sigut capaç de bastir un discurs amigable, un discurs de propostes positives, només ha bastit el discurs de la por, i com que això no n'ha tingut prou, les enquestes no li són favorables, doncs ha sortit al món a trobar aliats. Entre els aliats ha trobat els estats, com no podia ser d'altra manera, els estats, mentre els catalans no manifestem que volem ser un estat, per nosaltres, pel món, som una comunitat autònoma, el dia 28 sí que haurem manifestat el nostre desig de ser un estat, crec, i llavors sí que el món ens mirarà d'una altra forma. Nosaltres ho tenim claríssim, 2025, que són les eleccions plebiscitàries, no? I bueno, jo crec que el PP també ho té clar.
Deia abans que el programa electoral està més en un segon pla, però evidentment des de Junts pel Sí es fan propostes, i nosaltres també, ja que és una entrevista amb gent del territori, en aquest cas el candidat de la Ribera d'Ebre, volem conèixer les línies d'actuació, les propostes en coses que ens preocupen aquí al territori. Sí. Per exemple, en tema d'infraestructures, n'estem parlant moltíssim d'aquestes línies ferroviàries, evidentment deficitàries al territori, la R15, la R16, i també la preocupació de l'estació de Móra la Nova, que a vostè li preocupa també directament com a alcalde del municipi.
Sí, al final el programa electoral, podríem, si ho haguéssim de resumir amb una frase, és que necessitem més recursos. Catalunya necessita més recursos. Per a què? Per a moltes coses. I una de les coses és les infraestructures, no? Catalunya està mancada d'infraestructures, però potser les Terres de l'Ebre som la panacea, no? Som l'exemple més clar de que necessitem infraestructures, necessitem recursos per a fer-ne, no? Tenim la Nacional 420, com molt bé has dit, que està en un estat penós, no? I perquè no paren de rebaixar la velocitat, ara l'han trossejat perquè la gent no corre, i després tenim la 340, que és un exemple flagrant de despropòsit, no? Quan la gent està morint allí i l'únic que se'ls acut és dir que obrin una taula de negociació, no? Quan tenim la PSAT al costat i simplement seria desviar els camions, no? Evidentment, al final són uns calés que no volen pagar ningú, no? Desviar els camions per l'autopista, i s'estimen assumint aquest, no? El comptador de vides humanes, no? Que va caient cada setmana, cada 15 dies, paguem el tribut en sang aquí a la 340, i és veritablement penós, no? Que estem així. Després hi ha el tema ferroviari, com tu has dit, és la línia de Caspe a Reus, una línia que s'està agonitzant, no s'invertix, la gent no l'agafa, això dona excusa per anar retallant serveis, per anar retallant convois, i clar, és que l'altre dia ho comentàvem, tardes una hora per anar en tren de Móra a Reus, igual que fa un segle, igual que si anéssim en tren de vapor, no? I és penós, la gent se cansa i acaba anant en cotxe, a més, caríssim. Me sembla que anar i tornar a Barcelona va al voltant de 25-28 euros en tren, pagues un servei pràcticament d'AVE i vas amb un tren del segle XIX, no? I la gent comença a estar cansada, no? I, evidentment, però al final necessitem recursos per infraestructures per acabar amb aquest greuge que tenim, no? En la resta de Catalunya ja, i evidentment a la resta d'Espanya, perquè la nacional d'aquí, de la 340, per exemple, que passen uns 17.000 vehicles a l'any, hi ha moltes autovies desdoblades a la resta de l'Estat amb 4.000 vehicles a l'any. És una barbaritat, és una barbaritat.
Parlem d'energia també, un tema que aquí en sabem moltíssim, d'energia a la Ribera d'Ebre, comarca clau, 70% de la producció es produeix aquí a casa nostra. Ens agradaria saber també quin és el posicionament, l'opinió de Junts pel Sí vers les centrals nuclears, que és un dels motors més importants de producció, i també una Catalunya independent, un estat independent de Catalunya, quin model energètic hauria de tenir en aquest cas?
Mira, a curt i a mitjà termini, Catalunya, una futura Catalunya com a estat, no es pot permetre el luxe de despendre's de l'energia nuclear, ara com ara, no? No es pot permetre el luxe. I la Ribera d'Ebre, molt menys, perquè tenim una dependència bastant important del tema energètic, i ara com ara és impensable. A llarg termini, sí que l'ideal és anar a buscar energies alternatives, no? Però no nosaltres, sinó tota Europa, no? Tot el món, diria, no? Perquè tenim un greu problema amb els gasos hivernacles, tot i que les energies nuclears no en contribueixen, però sí que és cert que hem d'anar a mirar a buscar energies alternatives, però dic a llarg termini. Ara com ara, a mitjà i a curt termini, tenim una dependència molt important. No? No sé, crec recordar que estem al voltant, Catalunya consumeix un 40% aproximadament d'energia que ve del sector nuclear, per tant és un sector estratègic per a una futura Catalunya independent.
Bé, la indústria és molt important aquí a casa nostra. Sí. Què creu que s'hauria de fer per potenciar també sectors que també són molt importants i que ha estat tota la vida, com per exemple el sector primari, l'agricultura o el turisme també?
El turisme hem d'anar a buscar, al final també és un tema de recursos, com t'he dit abans, no? El turisme necessita recursos. A Móra tenim, per exemple, el Centre d'Interpretació del Ferrocarril. És un projecte molt ambiciós que beneficiaria tota la Ribera, però evidentment és un projecte que ha arrencat però que necessita recursos al final. Al final, per a posar en marxa projectes necessitem recursos, no? Tenim uns polígons importants, però clar, hem de competir, els hem de promocionar, hem de competir amb molts polígons industrials, i al final s'han de fer polítiques adequades per a que les empreses puguin venir aquí, no? Els empresaris s'han de trobar, doncs, això, avantatges fiscals, i tot això nosaltres com a catalans no els hi podem donar, sempre depenem de les polítiques de Madrid, no? Pel tema de ramaderia, agricultura, evidentment l'exportació, que consta que s'està fent, no? S'ha d'exportar perquè al final no, el teu producte s'ha d'internacionalitzar i és quan trobes avantatges, no, competitives, i és en aquest àmbit també que ho hem de fer. I com t'he dit, els polígons és important que també les infraestructures han d'ajudar, no? Per exemple, la línia esta fèrrea que ens uneix en el camp, evidentment no és competitiva, no? Ningú se li acut portar mercaderies a través de tren, no? Al final les mercaderies viatgen en camions, i això en una futura Catalunya també s'hauria d'estudiar, no? Perquè a Europa les mercaderies viatgen en trens i aquí el 95-98% de mercaderies viatgen en convois, en camions, no?
Hi ha una futura Catalunya independent, com ho hauríem de fer per reduir aquesta taxa de l'atur?
Pues una mica el mateix, necessitem recursos per a formar la gent, i s'ha de fer una aposta clara en polítiques de la formació professional, en polítiques duals, s'ha d'integrar la gent que estudia als mercats, s'ha d'intentar fer pràctiques a les empreses. La formació professional està una mica marginada, diria, no? Però és molt important. A vegades no necessitem tanta gent en carrers universitàries, falta gent a la formació professional, i tenen molt bona sortida laboral, i això s'ha de fer plans perquè la gent pugui fer pràctiques a les empreses, com t'idea, i penso que per aquí hi ha una part important. I després, clar, si els polígons industrials en les nostres comarques comencen a rotllar, doncs evidentment el sector secundari, i després la indústria també és un nínxol important d'ocupació, eh? I nosaltres tenim un potencial important. A vegades no ens ho creiem, no?, que la nostra comarca té encants, no?, perquè la tenim aquí, perquè ho veiem cada dia, no?, però tenim, pel Castell de Miravet, per exemple, va ser 30.000 visitants cada any. Tot això s'ha d'aprofitar, i aquesta gent s'ha d'intentar que es quedi al territori. A vegades molta gent no es queda al territori perquè diuen, és que no hi ha places hoteleres, no? I això a vegades busquem les culpes fora, però també som nosaltres els que hem d'intentar, els emprenedors, no? Nosaltres en global, no? Els emprenedors hem d'intentar que aquesta gent, si un dia venen a la Ribera, que es quedin a dormir, i clar, i estiguin més d'un dia, no estiguin només un matí, que se'n vagin. Pues tot això també és important, les places hoteleres, i evidentment has de mimar els emprenedors locals, els has d'ajudar, no? A vegades no s'ho poden fer sols. Ara em consta que s'ha obert aquí un hotel a Mora d'Ebre, també un altre. Sí. Vull dir, a poc a poc això s'ha d'anar desplegant. És un nínxol important d'ocupació del turisme, i crec.
Un tema que sempre ha preocupat el territori, Terres de l'Ebre en general, és el riu Ebre. Contínuament està patint amenaces de diferent tipus i actualment segueix aquesta batalla pel cabal mínim ecològic. Com creu que s'hauria de gestionar tot el que fa referència al riu Ebre?
Doncs per gestionar el tema del riu Ebre, ahir el Germà Bel ho explicava molt bé a Tortosa, és al final per a defensar el riu Ebre necessitem un estat, no? Perquè les polítiques que fan els països són molt fortes respecte a la protecció dels rius, no? I nosaltres, com que no som un estat, evidentment doncs les polítiques venen de Madrid, llavors, clar, legislen en funció de tota Espanya, no? I aquí doncs, se deixen uns cabals amb els quals Catalunya no està d'acord. Evidentment, això a Portugal no té cap problema amb el riu, i també tenen un riu que travessa tota la península Amèrica, com és el Duero i el Tajo, i en canvi les polítiques pel que fa al manteniment dels cabals mínims no en tenen cap de problema ells, perquè després van a Europa i això se regula. És una discussió entre estats. Nosaltres, com que hem de discutir com una comunitat autònoma, entre totes les comunitats autònomes, doncs ho tenim malament i no respecte als nostres cabals mínims del riu Ebre.
Nombrava Europa, els preocupa Europa? Aquests dies se n'ha parlat molt, aquests missatges que arribaven de diferents dirigents polítics d'un costat, d'un altre.
És important. Nosaltres, a diferència d'altres candidatures que estan pel sí, que creuen que no hem d'estar a Europa, nosaltres tenim una vocació europeista complerta, no? Nosaltres creiem que Europa s'ha d'estar, no? I que no sortirem de cap manera, no? Pot ser un període molt transitori, i cert que hi ha algunes incògnites, no? També l'altre dia ho explicava el Germà Bel molt bé, tenim algunes incerteses, no? Però la vida són incerteses, no? I el que ens queda darrere són certeses, no? El que ens proposa el senyor Rajoy són certeses però desagradables, no? Europa, evidentment, hi ha una certa d'incertesa, no? Malgrat tots els intents que ha d'intentar la diplomàcia espanyola, hi ha moltes veus a Europa que han dit que el tema català és un tema excepcional, que s'haurà de tractar, que no ha passat, no el coneixen, que un estat membre es fracciona una part. Per tant, som 7 milions i mig de catalans que tenim passaport europeu, som membres de la Comunitat Econòmica Europea, i això no és fàcil de gestionar com si fos un estat exterior, no? Per tant, hi ha moltes veus que s'han manifestat, les repúbliques bàltiques s'han manifestat a favor d'un estat català, Bèlgica ho ha estudiat, els països nòrdics ho han estudiat, I això no serà tan clar que sortirem d'Europa, això s'haurà de negociar. I al final aquí prevaldrà el pragmatisme, no? Perquè som una economia molt potent dintre Europa, estem dintre dels 4-5 comunitats, regions més riques d'Europa, i Europa no es pot permetre el luxe d'expulsar-nos tan alegrement, no? I estic convençut que no ho farà. Al final primarà el pragmatisme, les grans empreses tenen molts interessos a Catalunya i són les primeres interessades que no s'aixequin arancels i que això fluïssi d'una forma tranquil·la. Gràcia, de fet, tenia un deute enorme i han sigut els primers interessats que no sortís Gràcia de l'euro, i s'ha fet facilitats perquè no sortís, quan lo fàcil era expulsar-la perquè no complia els requisits econòmics bàsics. Per tant, nosaltres els complim, som contribuents nets a Europa, aportem més que no rebem, per molt que diguin de les polítiques agràries, contribuint amb 1.200 milions d'euros, i se'ns donen 300 milions d'euros a les polítiques agràries. Per tant, jo crec que Europa és la primera interessada que Catalunya sigui formin part d'Europa.
Mirem en aquest diumenge, 27 de setembre, tots citats a les urnes. Quin resultat espera Junts pel Sí? Quin resultat seria satisfactori i quin resultat els decepcionaria?
Jo crec que, evidentment, el Junts pel Sí guanyarà les eleccions, estic convençut. El que no voldria és que la gent se desmotivés, no? Perquè a vegades les enquestes tenen tendència a desmotivar un sector de l'electorat, que és el teu, que és el guanyador, i motivar un sector de l'electorat que és el contrari, no? Voldria que la gent anés a votar, que ho tingués clar, perquè tot i que les enquestes donen una majoria, fregant la majoria absoluta, que jo crec que anaré per aquí, Junts pel Sí, fregarem la majoria absoluta, si no la tenim estarem molt a prop, però després hi ha una segona variable que és molt important, que és que hem d'aconseguir una majoria en vots, no? I això és molt important, no? Perquè Europa, clar, si substituïm unes eleccions plebiscitàries per aquestes, per tant és important que tinguem, tot i que no és un requisit, perquè ja que no ens van deixar fer unes eleccions plebiscitàries, no ho substituïs ben bé, però seria molt important que a Europa anéssim amb un 50, 52, 53% de vots favorables al sí. Això nos donaria una força enorme, no? I aquest és el resultat que nosaltres esperem, no? Ja sigui sumats amb la CUP, aconseguir aquest 50-55% de vots favorables, no? Amb escons penso que estarem allí, no? Estarem allí, no? Si, i a la CUP estic convençut que sumarem amb escons una majoria absoluta al Parlament. Tot el que fos per debaix d'una majoria absoluta sumat a la CUP seria una decepció, evidentment. Sí.
I si aconseguissin aquests resultats desitjats després del 27 de setembre, què passa?
Aixecar-nos a les 6 i anar a treballar. Això. Sí, no hi ha altra, no hi ha altra. No, això no serà immediat, és evident, no? No hi ha un trencament, no? Això obrirà un període de negociació. Això ens donarà una força enorme per a negociar a Madrid, ja, però no des d'una posició de subordinació, sinó una posició de tu a tu, no? Això ha de permetre que la negociació sigui d'iguals, no? Que fins ara no era, no? Se'ns tractava com a súbdits, i ara se'ns haurà de tractar com un estat que truca a Europa. Després sí, Europa sabrà que els catalans volem un estat, que fins ara no han dit, no s'han manifestat, però les xifres reals no les sap Europa. Després Europa sabrà que sí, que truquem a la porta, que som uns 50, 55, el que sigui, que volem ser europeus, que volem ser un estat, i s'haurà de començar un període de negociacions, i, evidentment. I si Madrid no vol negociar, doncs Europa ho haurà de tutelar i ho haurà de negociar, i haurà de forçar Madrid a negociar, no? Evidentment.
Sí, hi ha un temps, s'ha marcat un temps per a esdevenir un estat propi en el cas de que guanyés la majoria del sí?
Sí, el full de ruta va estar parlant de 18 mesos, no? 18 al voltant 18 mesos. Sí, és un període ja per aconseguir coses. Evidentment, si en 18 mesos no s'ha arribat a un acord, doncs llavors s'haurà de parlar amb Europa i dir, bueno, aquí nosaltres ho hem intentat, com sempre, com els catalans han volgut dialogar, ho hem intentat, fa 35 anys que dialoguem, que ho intentem, no ens n'hem sortit, i aquí passa una mica el mateix, i després de 18 mesos el govern se tanca, doncs, bueno, haurem de prendre altres mesures, no? Me consta que hi ha plans, fulls de ruta, no? I tot i que no siguin públics, però hi ha altres, hi ha estudis fets, hi ha països que han contactat i hi ha coses, però passa que no es pot, com ha dit el Mas una vegada, tot no es pot ensenyar, no? Totes les cartes no es poden posar a la llum.
Bé, perquè passi tot això, sí. Primer hi ha unes eleccions pel mig i la ciutadania haurà de decidir cap on es posiciona. Última pregunta, més que pregunta, té el dret a demanar el vot dels ciutadans, dels que ens estiguin escoltant en aquests moments?
Doncs sí, voldria demanar el poble de Catalunya que el 27, o la gent de la Ribera d'Ebre, que el 27 de setembre voteu Junts pel Sí. Són unes eleccions excepcionals, tenim una oportunitat històrica d'esdevenir un nou estat, de que la nostra llengua, que la nostra cultura, que la nostra economia, que els nostres serveis siguin respectats, de tenir més recursos, i crec que no en tindrem cap oportunitat com aquesta molts anys, no? I ha de ser ara, ens hi juguem molt com a país, pel futur del nostre país, pel futur dels nostres fills, I ho hem de fer ara, espero que omplim les urnes del vot de la il·lusió. Voteu Junts pel Sí, el 27 us necessitem.
Francesc Xavier Moliner, candidat de Junts pel Sí a la Ribera d'Ebre, moltíssimes gràcies per haver acudit a la crida de la ràdio i sort per aquest 27 de setembre.
Gràcies a tu per convidar-me. Bon dia.
Radio Mora de 87.6 FM.